Tanner, nascuda a Barcelona. Ella va començar la seva carrera operística a l'Òpera de Zuric com a assistent de direcció d'escena en pràctiques. D'allà va passar en el món internacional treballant a l'Òpera de Monte Carlo, en el Teatre de la Zarzuela de Madrid, a la Ciutat Òpera de Viena i aquí, en el Gran Teatre del Liceu, també en el Palau de les Arts de València. Des del principi va compaginar la seva activitat directa en els escenaris operístics amb la investigació musicològica especialitzant-se en l'òpera del segle XVIII. Dins d'aquesta faceta s'ha distingit per ser la reconstructora de l'òpera de Lorenzo da Ponte, La pel musicale, que va ser estrenada en ocasió de l'any Mozart 2006 en el Teatre Unterbien de Viena, sota la batuta de Bertrand de Billy, que hem conegut aquí en aquesta casa, i posteriorment aquí en el Liceu. Així mateix, com a experta en l'obra de Mozart i en l'òpera del segle XVIII, ha estat repetidament convidada com a conferenciant a escoles superiors de música i d'altres institucions culturals. Com a articulista col·labora en publicacions especialitzades tant a Espanya, on escriu habitualment, i és crítica de la revista Òpera Actual, com a Viena, amb el Da Ponte Institut. Ha publicat amb gran èxit de crítica el seu llibre Les veus de Mozart, un assaig sobre les cantants originals del repertori mozartià per les quals el compositor va escriure a mida la seva música. És traductora especialitzada en temes artístics i culturals en anglès, alemany, italià i francès, en el castellà i català. I col·labora amb nosaltres en el llibre de temporada d'òpera des de la temporada 2015 i 2016, i en el darrer s'ha escrit sobre la vocalitat i els enregistraments que hi ha al voltant de Rodelinda. Míriam, endavant, som tots teus.
Moltes gràcies. Quan em presenten així, que se'm sent important i tot. Bueno, abans de tot, agrair-los a vostès i als amics del Liceu que una vegada més estigui aquí per donar una conferència al Liceu sobre una òpera. L'any passat vaig estar amb una altra òpera de Händel, Ariodante, no sé si hi ha algú d'aquí del públic que va venir. Com hauran entès per la presentació que ha fet de mi, soc experta en veus i d'això anirà. Faré una conferència avui molt semblant amb la d'Ariodante, perquè molta gent del públic em va comentar que li havia agradat molt que miréssim la partitura, que miréssim la línia vocal dins la partitura, que potser a casa no tenen tant oportunitat de mirar. I per què ho farem, això? Ho farem perquè jo, com musicòloga, i quan estudio una òpera, pues, naturalment busco molts factors. La partitura, l'òpera en si, és la font principal, però també hi ha moltes altres fonts, documents, històric, que ens ajuda a saber quins eren els cantants originals, com eren, quines veus tenien, quin tipus i tal. Però tot això, en el fons, el meu objectiu, a part de saber com eren les veus dels cantants, és un, i és veure com el compositor, en aquest cas Händel, fa arribar-nos les emocions, converteix les emocions en música. I és una qüestió molt personal. A mi l'art és art en quan m'emociona, no? A mi, quan vaig estudiar Història de l'Art fa molts anys, em deien l'art és tot allò que diem que és art. Una mica agafada amb pinces. Jo, per mi, art és tot allò que m'emociona, perquè hi ha moltes òperes barroques escrites per compositors de segona i tercera de l'època que tenen característiques molt semblants a nivell formal que Händel, però són un rotllo, parlen, no arriben, és només notes, no? El que té i que fem que avui, en el 2019, estiguem escoltant una òpera de Händel és que les emocions que porta la partitura i que les emocions que és un llenguatge universal, i no importa de quina època siguem, les sentim. Molt bé, llavors, si anem a parlar del llenguatge musical de Händel, de les com transporta les emocions i especialment dintre de les veus, per això hem de saber tres coses, bàsicament. Vaig a posar un xispazo, però no passa res, no s'assustin. Aquí tenim tots aquests emoticons. Molt bé. Per parlar de les emocions a la música de Händel, i en aquest cas avui, molt concretament de Rudelinda, hem de saber tres coses, com deia. La primera és quines emocions estan en joc, quins personatges hi ha a Rudelinda, què els passa, l'argument, en fi. No? Rudelinda és una òpera molt menys coneguda que Ariodante o que Juli César, per descomptat. Saben... Hi ha molta gent aquí que sàpiga de què va Rudelinda? Una miqueta, no? Bueno, jo crec que la majoria no ho saben perquè és una òpera desconeguda. Jo normalment no m'acostumo a passar de puntetes per l'argument, però avui ho explicaré una miqueta perquè sapiguem amb què estem comptant. Bé, de què va Rudelinda? Rudelinda, diguem, abans que comenci l'òpera, era la reina de Lombardia casada amb Bertarido. I tenen un fill que es diu Flavio. Flavio, l'he posat en petit perquè Flavio és un personatge mut. És un nen, no canta. D'acord? Però Grimoaldo ha usurpat el regne. I es creu que Bertarido està mort. Naturalment no ho està, ja s'ho imaginen. Perquè si no el senyor Meta no tindria res a cantar. I seria una llàstima. En fi, l'òpera comença que la Rudelinda es lamenta de que no té el seu amor, el seu marit, que està sola, que s'ha mort, que tothom creu que s'ha mort, i de seguida vindrà Grimoaldo i li dirà és que Rudelinda, jo t'estimo. I la Rudelinda... el refusarà. En 10 minuts, en dues àries, el Händel ja ens ha dit què li passa a Rudelinda, que ha perdut el marit i que el Grimoaldo la vol, però ella no. El refusa. D'acord? O sigui, això és bàsicament Rudelinda. Però anem més a fons. Hi ha un altre personatge que és la Eduige. Eduige és la germana del Bertarido, o sigui, també és de sang reial. I en principi, tot això, abans que passés tot això, Eduige estava enamorada del Grimoaldo i la Grimoaldo de l'Eduige, però l'Eduige una mica es va fer derrugar i el va refusar i tal i qual. Ara que veu que el Grimoaldo està per la Rudelinda, està naturalment bastant empipada. I el Grimoaldo és la refusa a ella, no? Per això la fletxa és Eduige va Grimoaldo, Grimoaldo va Rudelinda, no? I hi ha un altre personatge, que és el Garibaldo, que és el dolentíssim, que és un duc, però seria com el ministre, és el poder a l'ombra, diu que està enamorat de l'Eduige, el qual és absolutament fals, és un moviment seu maquiavèlic per el que hi vol és fer-se rei. I com l'Eduige seria la germana i està, diguem, de l'escalafó al tro la segona, si aconsegueix casar-se amb ella i matar tota la resta, ell seria rei. O sigui, això és una mica la trema maquiavèlica. Bé, ja tenim a tots aquests personatges presentats. Arribem a meitat de l'acte primer i apareix Bertarido, que naturalment no està mort. He de dir una entrada molt calculada per part de Händel per el seu castrato estrella, no? Que era el Senesino, després ho veurem. A meitat de l'acte apareix i s'ha fet derrugar. No? Hem estat allà tres quarts d'hora esperant que vingui el prota, diguem, el prota masculí. Bertarido, bueno, es descobreix que no està viu i el descobreix, està al cementiri, veu la seva làpida i se n'adona que creuen que està mort i això en teoria li importaria poc, però sí que li importa que la seva dona i el seu fill pensin que està mort perquè diuen estaran patint i tal. En això ve l'Unulfo. Unulfo és un altre cortesà que està a la cort del Grimoaldo i tal, però és molt fidel al Bertarido. I l'Unulfo li diu, sobretot no et descobreixis que estàs viu perquè aquí et matarien de seguida, no? Perquè hi ha l'ambient que hi ha en aquests moments a Palau. Ve la Rudelinda a plorar a la tomba. Naturalment el Bertarido s'amaga, canta una ària molt bonica, també la veurem després. Però quan està plorant a la tomba del seu marit, ve el Garibaldo, el dolent. I li ha promès al Grimoaldo que farà alguna cosa per aconseguir que la Rudelinda li estimi o almenys que es casi amb ell. I el que fa és diu, si no et cases amb el Grimoaldo, agafa el Flavio, el petitó, i li diu, mataré el teu fill. Bueno, són arguments de pes, diguem, no? I clar, la Rodelinda pues, no pot fer una altra que dir, vale, si estem així, se'm casaré amb el Grimoaldo, però el primer que faré quan sigui reina és matar-te tu, perquè ets un desgraciat, bàsicament. Se'n va la Rodelinda, ve el Grimoaldo, Garibaldo li diu, escolta, sí, ho ha aconseguit, es casarà, que bé. I clar, i a tot això, el Bertarido que està amagat ho està sentint tot i pensa, ostres, el primer obstacle que hi ha, la meva dona ja més infidel. Home, primer pensa que estàs mort i segon, l'acaben de dir que si no mataran el seu fill. Jo crec que la Rodelinda en això té una mica de raó. Tots els que siguem pares aquí, no? Què faríem per als nostres fills? En fi, això naturalment li empipa al Bertarido i així acaba el primer acte. Segon acte, ja estem a Palau, torna a haver els confrontaments que hi ha, però diguem, bàsicament arriba la gran escena on el Grimoaldo ve la Rodelinda, està tothom, està la Duige, està l'Unulfo, està el Garibaldo, i la Rodelinda li diu, ja saps que em casaré amb tu, però tinc una condició. El Garibaldo li diu, vol el meu cap. I diu, sí, tot menys la vida de Garibaldo. I diu, no, la Rodelinda, d'acord, no tindrem la vida, no et vull demanar la vida del Garibaldo. El que has de fer, si vols casar-te amb mi, com jo no puc ser mare del Flavio i casar-me amb l'enemic del seu pare a la vegada, no puc tenir ser esposa del seu enemic i mare seva, has de matar el meu fill. Clar, això és tremendo. I tothom es queda glaçat, i el Grimoaldo també. El Grimoaldo, però, diu, la seva fidelitat i la seva constància i tal encara m'enamora més. En fi, a tot això, després de tota aquesta situació, tornem a més o menys meitat del segon acte, que tornem a trobar el Bertarido. Sempre són unes aparicions molt calculades, les del Bertarido. I està una altra vegada sol, lamentant-se al jardí i tal, però en aquest cas veu l'Eduige el sent i diu, aquesta és la veu del meu germà. I diu, estàs aquí, no sé què. I clar, en enterar-se de que està viu, primer, si la Rodelinda li fa competència amb el Grimoaldo, que és la que ella, amb la que ella es vol casar, diu, ostres, si ella ja sap que el seu marit està viu, ja no hi ha cap possibilitat de que es casi amb el Grimoaldo, amb el qual m'interessa tot. I a més, és el meu germà i el vull ajudar. Amb això ve l'Unulfo, també, que fins ara li deia, no et descobreixis, que ningú sàpiga, ni tan sols la Rodelinda que estàs viu, però quan ja ha vist que la Duig ja l'ha descobert i tot, diu, escolta, tal com estan les coses, que amb l'ultimàtum que li ha donat la Rodelinda al Grimoaldo de que has de matar el meu fill, no sé què, millor que li diguis a Rodelinda que estàs viu, perquè si no, aquí al final això acabarà malament. Organitzant tot, perquè el Bertarido vagi a trobar la Rodelinda també ja s'ha enterat, entretant que es troben, i quan es troben, i clar, grans abraços, grans petons i no sé què, ve el Grimoaldo i els descobreix. I diu, ostres, aquesta és la dona fidel, casta, que inclús és fidel al seu marit mort, però el trobo aquí amb un amant. I s'empipa moltíssim. Però el Garibaldo, el Bertarido, una mica burro, li diu, no, jo salvaré l'honor de la meva dona abans de que l'ofenguis dient que és adúltera, que té un amant, ella no està fent un adulteri perquè està en presos del seu marit. Jo sóc Bertarido. Clar, que fa el Grimoaldo de seguida a la presó. No? I l'engarjola. O sigui que acaba malament. Tercer acte i últim. Comença que la Eduige diu això no pot quedar així, s'hem de salvar el meu germà i la Rodelinda ha d'estar amb el seu marit i així no estarà amb el Grimoaldo. I es consorcia amb l'Unulfo i li diu, escolta, la presó que li han posat no és cap soto del real ni cap presó d'alta seguretat, és una presó que té un passadís secret que va al jardí. I jo, tachan, tinc la clau. Amb el qual, si tu vas, i a més a tu et deixen entrar a veure el presoner. Diu, sí, sí, pues toma la clau, vés, dona-li la clau i porta-la al jardí que fugirem tots plegats, o fugirà amb la Rodelinda. I jo vaig a buscar la Rodelinda i el seu fill, els portaré també i tots units anirem, ens anirem fora. Perfecte, aquest és el plan. Entretant, el Grimoaldo està, el rei, no? Està fet un lío, no sap què fer, perquè en el fons ell és una bona persona, però ha engarjolat el Bertarido, si és que és el Bertarido, tampoc està segur que ho sigui. Està fet un lío i el Garibaldo el va punxant per allà. Que és, el Grimoaldo és un personatge interessantíssim, després ho veurem quan veurem amb la música. En tot cas, el Bertarido l'Eduige, per unes reixes que hi ha, una finestreta, li tira, quan està el Bertarido sol a la presó, enmig del seu lament de que ara em mataran i una altra vegada que ens havien retrobat la Rodelinda i el meu fill es quedaran sols i tal i qual, l'Eduige li tira una espasa perquè es pugui defendre. Ah, molt bé, estupendo, amb això m'alliberaré. I en aquell moment arriba l'Unulfo amb la clau per dir-li que l'alliberarà. Però està tot tan fosc que quan el Bertarido amb la seva espasa sent que ve algú a la presó, diu, això és un soldat que ve a matar-me, i es defensa. I fereix a l'Unulfo, que en el fons és el seu amic. Per sort, era molt fosc i no ha tingut gaire punteria, només li ha fet una rascada al braç. Però, en fi, diu, escolta, no, que vinc amb la clau, que ens hem de fugir, tal i qual, se'n van. Venen, l'Eduige ha anat a buscar a la Rodelinda, veu amb el Flavio, i arriben a la presó, no està el Bertarido, i veuen sang. Clar, és de l'Unulfo, no?, que s'ha fet aquesta ferida. I clar, ja pensen, uf, hem arribat tard. Mentrestant, Bertarido està al jardí i l'Unulfo li ha dit, amaga't, que jo, entretant, vaig a buscar a la Rodelinda, a l'Eduige, al Flavio, tal i qual, i et venim a buscar i fugireu. I el Grimoaldo, vesperon, el Bertarido es torna a amagar, i ve el Grimoaldo, que com està fet un lío, com rei no sap el que vol, etc., està desesperat i al final diu el millor que puc fer és una migdiadeta. A què? Perquè tinc massa pressió, tinc masses problemes. I es posa a dormir. En això ve el Garibaldo, que el Garibaldo és allò, no sé si vostès llegien el Visiris Nagut, un que deia, jo vull ser califa en comptes del califa. Bueno, pues el Garibaldo és aquest, no? Jo vull ser rei en comptes del rei. Quan veu el Grimoaldo ja dormint, el Bertarido suposa estar a la presó, el pot matar en qualsevol moment i diu, aquesta és la meva. Jo ara mato el Grimoaldo, després mato el Bertarido i jo seré rei. I el Bertarido, quan veu que el va matar, surt del seu amagatall, perquè és un heroi, no com no podia ser d'una altra manera, i defen el Grimoaldo. Grimoaldo, tot el soroll de les armes, es desperta i veu, crida els soldats, i veu com és la situació, que en realitat Bertarido l'ha salvat de la mort que Garibaldo el volia matar, i naturalment acaba amb happy end, no? Llavors perdona, diu, ostres, que no plaeix, en el fons et torno la dona, et torno el fill i et torno el tron, que no li surt mal la jugada, perquè diu, jo em casaré amb la meva estimada Eduige, que és reina de Pavia, així ell també serà rei, però a Pavia és, i el Bertarido rei a Lombardia. O sigui, i així s'acaba l'òpera, el dolent amb els soldats i els altres feliços. Bueno, molt bé. Ara, upsa, sabem de què va, ja sabem de què va. Ara, hem dit que això era el primer tema que havíem de descobrir per saber les emocions a la música. Ja sabem quines emocions hi ha. Ara hem de saber amb quin llenguatge el compositor les transformarà en emocions. Perquè, naturalment, Händel, barroc, ho sabem tothom, però vull dir, és molt important el llenguatge, perquè, per exemple, tots vostès saben el mitos d'Orfeo, no? Orfeo i Eurídice. Orfeo i Eurídice, per exemple, és una història que la va dir d'una manera el Monteverdi, no? En el seu llenguatge, o sigui, cada compositor, com tots nosaltres, som, diguem, víctimes o d'una època, d'una cultura, del nostre llenguatge, i que ens fa percebre el món d'una manera i, per tant, també expressar-ho en un llenguatge concret. Llavors, l'Orfeo, el Monteverdi, ho fa amb el seu llenguatge al final de la Renaixença, després, molt més tard, el classicisme, amb un llenguatge molt particular, ho farà el Gluck, o després ho farà l'Offenbach, ja fent una sàtira d'Orfeo als inferns. No? Vull dir, la mateixa història, diferents llenguatges. No? Pues, és molt important el llenguatge. El llenguatge, en aquest cas, del Händel. Hi ha tota una sèrie de temes tècnics al llenguatge barroc, diguem la seva gramàtica, d'acord? Que, en el cas del Händel, com era un gran compositor, té unes emocions molt concretes. Insisteixo, no era igual per tots els compositors. El germà del Farinelli, per exemple, que es deia Broschi, feia òperes per al seu germà, i Farinelli, quan va conèixer les obres de Händel, va dir, per fi, puc cantar alguna cosa amb emocions dintre, no? Vaig explicar, és que es van estar llorant, ja se'n recordava una mica, però ho recordo, no està de menys, ràpidament, quines eines té el cantant barroc i el compositor per expressar totes aquestes emocions. Tenim la coloratura. La coloratura, naturalment, és la reina del llenguatge barroc. No? Totes les obres barrocs tenen coloratura. La coloratura és una successió de notes ràpides o lentes, però que tenen la particularitat que no porten text, arrosseguen una vocal. Això és molt important perquè la coloratura suposa que expressa emocions que superen les paraules. És quan ja explotem, sigui de joia, sigui d'amor, de ràbia, de tristesa, quan ja no podem dir-ho en paraules, aquest és el recurs que tenen els compositors barrocs, i molt bé, el Händel ho fa especialment bé, per expressar aquestes emocions desbordades. Ho farà Mozart també després, el mateix. Okay? Aquestes coloratures, que és tècnicament difícil per un cantant, avui no tothom, tots els cantants ho fan, ho fa especialment, per exemple, la Cecilia Bartoli ho fa molt bé, o el Flores, per exemple, no? Són exemples de maquinetes de coloratura, perquè és una tècnica difícil. S'ha de separar les notes molt bé, d'una manera molt ràpid, que es fa com un cop de glotis, diguem, no? I llavors es fa el que es diu la coloratura granita, especialment per la coloratura ràpida. La coloratura ràpida és propietat d'aquestes eufòries o de la ràbia. En canvi, quan hi ha coloratura lenta, que també hi ha, que és molt tensa, és dels laments. També s'arrossega una vocal, però és els laments. Ho veurem després amb la partitura, escoltant les àries, i ho podrem esbrinar. Perquè jo el que vull, avui, per això els explico tot això, és que vostès, quan escoltin l'òpera, siguin capaços de sentir i no dic analitzar, no s'escolta una òpera, s'escolta, però que puguin descobrir què estan fent els cantants i per què ho estan fent i què estan dient amb això. No? No són notes, porten una cosa molt concreta, un missatge molt concret del compositor. Llavors, la coloratura, en fi, el llenguatge barroc és artificiós. Això ho sabem en música, i ho sabem en pintura i en escultura i tot. Però dintre de la seva artificialitat té una lògica molt naturalista, diguem. Per exemple, en la coloratura. Una coloratura de ràbia serà molt habitual veure un dibuix de notes que poden ser foc, per exemple, no? El foc que ens fa bullir de ràbia. O onades d'una tempesta al mar, per exemple, que són una metàfora de la ira, també, de la ràbia. O, per exemple, un vent huracanat. Seria el mateix. En canvi, l'amor, una persona enamorada, pot imitar, per exemple, les ales de Cupido. No? Aquest aletejar d'aletes podria ser una manera de reflectir l'amor. I això són tots recursos que el Händel utilitza i que veurem. D'acord? Després, Anirem a lo proper. Importantíssim també el llenguatge barroc, que és el canto de sbalzo. Sbalzo, en italià, és un salt. Okay? Saltar. Llavors, vol dir saltar d'una nota a una altra. O sigui, no anar d'una nota a la seva nota contínua, sinó anar a una nota que està molt lluny, fer un gran salt. Això, per això es diu canto de sbalzo. I pot ser, naturalment, canto de sbalzo cap a dalt, d'una nota greu a una nota aguda, o a l'inrevés, d'una nota aguda a una nota greu. Per què anirem a una nota aguda? Per què anem a l'agut a la nostra vida? Molt fàcil, per cridar. No? Quan cridem anem a l'agut. Llavors, aquest agut serà sempre un crit quan és agafat no de la nota d'abans o de la segona nota d'abans, sinó que ve d'un salt gran, sempre fa com un crit. Pot ser un crit de dolor, pot ser un crit de fúria o pot ser un crit de joia. Això ja depèn d'en quin context ho veiem. No? En canvi, quan anem al greu, per què ho fem? Busquem la visceralitat, no? Una mica, i els colors foscos de la veu. Normalment no és cap cosa bona, diguem, no? Quan anem al greu, quan fem un salt cap al greu. I hi ha una cosa típica del canto di sbalzo, que és quan volem ser molt taxatius, diguem, molt fermes. Perquè el canto di sbalzo, que, perdonin, sí que està unida completament al text, o sigui, separa síl·labes. Per exemple, si jo dic spietati, okay? Jo el que faig és, no cantant, parlant, faig spietati. L'última síl·laba la deixo caure. Llavors, això traduït en música, el que farà el Händel és fer unes notes aquí i l'última baixar amb un salt molt gran cap al greu. Vull dir que, en el fons, imiten el llenguatge. Okay? I el canto di sbalzo pot ser ràpid o pot ser lent. Quan és ràpid, acostuma a ser molts cantos disbalzos, diguem, o sigui, molts salts d'intervals de notes seguits. I una persona que fa això, que no porta un discurs tranquil, serè, sinó que va d'aquí a allà i d'aquí a allà, sí, en un zig-zag enorme, és una persona, naturalment, què ens vol dir això? Que no està massa bé, està una mica histèrica en aquell moment, o està boja, absolutament, no? Perquè el normal és parlar en una linealment, diguem, no? Llavors, un cant així ens dirà que aquesta persona en aquell moment o té un atac de fúria, que estigui boja, boja, o realment ha embogit, per les qüestions que sigui. O sigui, també està molt, molt unit al sentiment. En canvi, quan és lent, el que aporta el cant d'esbalzo és moltíssima tensió. Tant sigui per pujar, per el crit, o per baixar. Perquè separa molt bé les síl·labes, no? I les dius, és allò, no? De, per exemple, t'he dit que marxis, no? Això, el marxis, l'última, seria on cauria el cant d'esbalzo i separa molt bé i això li dona molta força a les paraules. Per això s'utilitza el canto d'esbalzo. Llavors, ja, aquí no ho he posat, hi ha un altre tipus de cant que també ho veureu a Rodalinda, que és un canto disbalzo, però de petits salts, no aquests tan grans, okay? Que pugen i baixen, pugen i baixen, pugen i baixen, però petitó. Això normalment és un cant molt dinàmic, okay? I normalment és un cant angulós. Jo li dic el cant angulós. I normalment no està unit a cap sentiment massa amable. Quan trobem aquest cant, que va dalt i a baix, separant molt bé les síl·labes, no és tan fort com el canto disbalzo puridu, però s'està dient molt clarament el que vol dir aquella persona. Tot el contrari és el cant tenuto. Tenuto, sostingut. Això és típic del lament. En trobarem un munt a la Rodelinda. Ho veuran de seguida. És tot el contrari, un cant que si tenim el do, va al re, i si tenim el re, va al mi, del mi al fa, O sigui, són totes notes consecutives, cap a dalt i cap a baix, és sempre una línia, normalment molt lent, i això fa un cant molt, molt patètic, molt trist. D'acord? I ara, tres cosetes. La Messa di Voce, que se serà escoltat, ja començarem a escoltar una mica de música. La Messa di Voce, que hi ha bastants a Rodelinda i molt ben posades, és una nota, agafar-la molt piano, molt piano, molt piano, una vocal, deixar-la créixer, deixar-la créixer, 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 créixer i tornar-la a fer piano, 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 piano. Okay? Això quin efecte té? A part de l'arde del cantant, és de parar el temps, no? I hipnotitzar-nos. Ens deixa un moment com a hipnotitzats. I els faré, perquè ho vegin, sentir una que he trobat cantant la primera ària de Bertarido, la quan arriba la seva primera aparició, arriba al cementiri, i és sent concert, però la canta la Marilyn Horn. I m'agradaria molt que l'escoltessin, a veure... Ara, després la sentim, que val la pena. Ho han vist, no? Una nota molt que creix, tal. I em deixa, jo els comentaré, una vegada vaig estar en una norma, res a veure ara amb Händel, que va arribar, no sé si la coneixen, a la Dolores Sàgic, la soprano, i va arribar a la base a fer la seva entrada en plan Bertarido, amb una Messa di Voce, que ens vam quedar tots els que estaven allà de públic, bueno, no sé quan va durar, o sigui, va ser una cosa espectacular. I bueno, només havia cantat una nota a l'òpera, tothom bravo. Va ser una cosa espectacular. És tan hipnòtic una bona Messa di Voce. Però bé, tornem a Rodelinda. Després tenim le note rebattute, le note tenute, són notes llargues, és igual. El que m'interessa són els ritmes puntejats. Els ritmes puntejats és un ritme... Bé, no tan punt i la meitat del seu valor, o sigui que faria tanta, 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 tant. Aquest tipus de ritme està unit a dues emocions. Una, la del jovenet fent-se el tirons pel camp. Okay? Tanta, tanta, tant, com conillets. Simpàtics, són pastorils, etc. Però una altra és fer això, pam, pa-pam, pa-pam. Això són com ganivetades, no? Naturalment, a Rodelinda trobarem molt més ganivetades que no conillets saltant pel camp, ja els asseguro. Molt bé. Havent vist això, ara anem a veure el tercer tema que és important per veure les emocions. Hem vist quines emocions hi ha en joc, com s'expressaran musicalment aquestes emocions, i ara anem a veure... Quin material tenia el Händel per Rodelinda? I com jo sóc experta en veus, parlaré dels cantants. O sigui, quin material tenen és... Tu, com compositor, tens una cosa transformada en música, tens un llenguatge i tal, però jo sóc un pintor, què tinc? Oli o aquarel·la o un llapis per fer la meva obra? Clar, els cantants, en aquest cas els cantants, o l'orquestra, tinc una orquestra de 80 músics o tinc una orquestra de 30 músics. Tinc clarinets o no tinc clarinets? Tinc oboes o no tinc oboes? Tinc piano Steinway o no ho tinc? No? Marimba. I els cantants, que és el tema que ens ocupa. Quines característiques, primers, naturals tenen, que poden fer naturalment amb la seva veu? Tenen una veu naturalment aguda, una veu naturalment greu, etc. Quines capacitats tècniques té? Perquè a mi igual m'agradaria aquesta emoció expressar-la així, però aquest cantant no hi arriba. Llavors, jo com compositor hauré de canviar com escriure aquella ària, no?, per a aquest cantant, i naturalment la seva personalitat, que també juga una part important. Bé, en el cas de la Rodelinda no pateixin res, perquè tots els cantants de la Rodelinda eren grans coneguts de Händel i a més escollits per ell. O sigui, no és que ell ja els havia escollit. Händel, hem de pensar que en el moment d'escriure Rodelinda estava en un moment de gran èxit a Londres, tenia el seu teatre, tenia la seva companyia, i ell s'havia anat a Itàlia i s'havia anat a buscar els seus cantants, els que ell volia per la seva companyia. I la Cuzzoni, el Senesino, tots els que anirem a veure, tots els que canten els personatges de Rodelinda, ja havien treballat amb ells. La Cuzzoni havia sigut, per exemple, la primera Cleopatra, Julio César, el Senesino que cantarà Bertarido, el primer Julio César, i havia sigut Flavio. El tenor que canta Grimoaldo havia sigut, etc. O sigui, coneixia les veus per davant i per darrere i sabia perfectament quines qualitats tècniques, naturals, tenia cada cantant. La Cuzzoni. La Cuzzoni era una cantant bastant lletja i de molt mal caràcter. Hi ha una anècdota molt divertida que diu que el Händel li va dir: jo ja sé que vostè és el dimoni, però pense que jo sóc el Belcebú, el rei dels dimonis. O sigui que, cuidadín, sabia molt bé tratar els seus cantants. Aquesta dona que era tan endemoniada tenia uns aguts angelicals, una veu aguda, angelical. I això és molt important a Rodelinda. A la versió que suposo aniran a veure al Liceu, la veu està molt ben agafada perquè també agafen una soprano molt lleugera, la que cantarà la Rodelinda. I és important per què? Perquè és l'única soprano de tota l'òpera. El Bertarido és contratenor, en aquest cas, ella no castrato, per sort, per al senyor, contralt. El Unulfo també, castrato, contratenor, contralto, mezzo. La Eduige és una mezzo tirana molt baixa. El Grimoaldo és tenor i el Garibaldo és baix baríton, amb el qual són tots veus molt fosques. I és justament aquest contrast de la Rodelinda que tingui una veu tan angelical perquè realment és ella, no? I ressalta de totes les seves veus. És ella i tothom al seu voltant. I la Rodelinda, ho dic això perquè ja si busquen gravacions o busquen també a YouTube, perquè volen sentir altres versions de la Rodelinda o el que sigui, trobaran que hi ha moltes mezzosopranos que han cantat a la Rodelinda. Gent com la Cosena, que és la senyora del Simon Rattle, o l'Antonucci també l'ha cantat amb molt bé i amb molta presència, però té un problema perquè no ressalta amb les altres veus. És per tot el joc de colors previst per Händel. No? El color d'una veu és molt important a l'hora de fer el càsting d'una òpera. Sapiguer la paleta de colors que ha de tenir les veus perquè s'aconsegueixi el que el compositor volia. No? Ok. Aquesta senyora ja comença, com hem dit, amb les seves dues primeres àries. La primera, amb un lament, he perdut el meu marit, preciosa, i la segona, una ària d'aquestes que diem de bravura, que és la on refusa el Grimoaldo amb molt de caràcter. Ara les sentirem una miqueta les dues. Anem. Per aquestes dues àries, el que vull dir és que no trobarem quasi més àries diferents. És o bé s'està lamentant, i veurem aquest tipus d'ària com és, o bé s'està empipada amb el Grimoaldo, amb el Garibaldo, o amb qui sigui, i són àries de molt caràcter. Okay? De totes maneres, la Cuzzoni era molt, molt coneguda per el seu patetisme. Era molt expressiva i el que agradava d'ella eren aquestes àries molt, molt tristes, molt melancòliques, aquests laments. D'acord? I és molt curiós, i ara ho veiem de seguida, com quan he dit que el canto disbalzo quan va a dalt és el crit, ella, canto disbalzo, no és que faci molt, però sempre comença amb aquest crit, comença les frases a l'agut. És molt típic de la Cuzzoni i de l'escriptura de Händel per ella. Tenia aquest agut tan brillant, okay? I el Handy li deixava atacar la frase a l'agut, que normalment per una soprano no és fàcil. Normalment s'agafa en un registre mig i després s'ataca l'agut. Pues la Cozzoni sempre ataca l'agut i va baixant, va baixant, va baixant en un gran lament cap a baix, no? Molt deprimida, sempre. Anem a veure aquest atto primo, scena prima, aria prima. Okay? Això és l'aria de la Rodelinda, o perduto il caro sposo. I això, naturalment, és un canto tenuto, no? El cant típic lent del lament. Quasi la meitat de les àries de la Rodelinda són d'aquest tipus. I els vull veure, ensenyar, perdó, aquest, el que és el cant tenuto. Veuen aquí aquestes notes? Veuen la meva maneta, no? Aquí. Com són totalment consecutives. Aquí tenim si, 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 do, re, mi, re, do, si. No? I aquí mi, 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 re, do. I fa, mi, re. O sigui, no hi ha salts. Són totes notes consecutives. És una línia. A dalt i a baix, a dalt i a baix. Però millor sentim-lo, a més d'escoltar-lo. Ui, un moment. No es vol obrir. Vaja. No sé què passa. Vaja.
Posa't aquí.
No, no, però no,
sí,
és com...
Clica i sortirà del...
No, no.
Posa't aquí i clica. Ara posa't aquí i torna a obrir. No,
no, espera, no passa res. La busco en un moment. Si la busco en un moment, no passa res, perquè això és rapidíssim. A grans problemes, grans solucions. Aquí està. Molt bé. Això com la típica ària de Rodelinda, dels seus laments. Hi ha almenys quatre a l'òpera, molt semblants. Naturalment no els podem escoltar tots. No? De la tensió que això crea en la ment. era la Renée Fleming. M'encantaria posar-li tots, però no tindrem temps. Vale. I sé que aquesta és la primera ària. Ara, com havia explicat bé el Grimoaldo, no? I li diu, ah, és que t'estimo, i ella què diu? Ni en broma. I ara veurem l'altra cara de la Rodelinda, que també té unes quantes àries d'aquestes de molt caràcter. I, naturalment, el cant canvia molt. Ara, he de dir, la Cuzzoni era especialista en aquest tipus de tal, amb el qual, quan es posa en una ària de impetuosa, de bravura, que diem, no són extremes, com veurem en altres personatges. El Händel no li fa fer bogeries de coloratura o grans borrades de canto disbalsa. Són bastant comedides. I he de dir que també a Rodelinda, en contra d'altres òperes de Händel, la tessitura, o sigui, de què nota quina nota canten els cantants, és bastant, bastant comedida. No, cap fa grans bogeries. És molt concentrat tot, però molt, molt emotiu tota l'estona. Llavors, anirem a la segona ària. Els ensenyo primer. Contra Grimoaldo, no? Diu, l'empio rigor del fato. Aquí hi ha una cosa molt divertida. Si veuen aquestes coloratures, mig coloratures, perquè estan mig articulades en paraules, que estic assenyalant amb la maneta, o aquí, això, quan fa una coloratura de molt ràpida cap a baix, això és d'ira, perquè són com llampecs, com que et vol fulminar amb l'ira. Okay? Aquesta és la idea. I veuran que el cant comença a ser molt més agitat. Veiem-ho. Que aquí segur que sí que funciona. Sí. Completament diferent. I han vist quan ha dit no, no. Això s'ha fet un petit canto disbalso. No fa bogeries, ja dic la Cuzzoni. Però com ha dit no, no. És, aquest canto disbalso fa aquesta reafirmació, diguem, no? Li dona aquesta força. Molt bé. Com dic, perquè vegin que no els dic mentides, que sempre hi ha aquestes àries de la ment, els posaré una tercera ària, que és quan arriba al cementiri a plorar. Imaginaran quin tipus serà, de la primera o de la segona. De la primera, lògicament, no? És un lament. És una de les àries més famoses de l'òpera. Es diu Hombre piante urne funeste. I veuran aquí, la vaig a buscar un moment. Que me vaig molt. Bueno, és aquesta, bàsicament. No els dic res perquè ja ho han sentit. Se la deixo sentir i mirar la partitura. Assenyalaré. Els mig tons és també una forma de plorar. En comptes de nota a nota, es va per la nota del mig. I això fa molt sinuós i és un plor, que utilitzen molt també per ella. Sigui tan brusca. Ok. Era la Renée Fleming. És una producció del Metropolitan. Hi ha molts, si ho volen mirar a YouTube, hi ha molts exemples. Bé, anem, ja veiem un retrat més o menys de la Cuzzoni, no tindríem temps, jo voldria posar-los cada cosa perquè a cada àrea hi ha una cosa meravellosa. Hi ha els Pietati, també, que és quan li diuen que diu que matin el meu fill, no? Que és un moment també molt fort. Allí fa això dels Pietati, no? Del canto disbalso, que és un dels pocs moments que hi ha canto disbalso a la Rodelinda. Però m'interessa ara anar al personatge masculí protagonista, el Senesino Bertarido, gran estrella, el típic castrato, que era la gran estrella del moment. No? I comença, com he dit, estan supercalculades les seves àrees. Es feia... Jo crec que devia estar per contracte. Si tu fes-me esperar a l'òpera, que jo arribaré per les escales, amb el meu mant i les meves plumes, no? I faré la meva gran entrada. La seva gran entrada és aquest relatiu... m'ha acompanyat, i ve l'àrea aquesta d'Obesei que hem començat a sentir amb la Marilyn Horne abans. Igual que la Rodelinda, el comportament del Bertarido és molt semblant. Té o els laments, canto tenuto, etcètera, etcètera, cant molt lineal, o àries de bravura amb coloratura, canto disbalso, ràbia, etcètera, etcètera. Els dos sentiments. O estan empipats amb algú o s'estan lamentant de la seva sort. Però, al contrari de la Rodelinda, Si la Rodelinda sempre, han vist que sempre ataca l'agut, comença les frases a l'agut, que és una cosa molt típica de la Cuzzoni, el senesino sempre està buscant el greu. I això és una cosa molt interessant. Ella, si expressa el seu dolor amb l'agut, amb el crit, un crit molt contingut, ell l'expressa anant al més fosc de la seva ànima, diguem. D'acord? El do vesell, l'escoltem un moment, un trosset almenys, és aquest tipus de lament, de canto tenuto, en aquest cas, però avui com veien el contrast que ella va bé de l'agut i ell sempre va al greu. La busco primer. Opa. Está aquí. Oh, por Dios. Ara. Ui, la pàgina 31, sempre me la passo. Este és el metal, vejo un metal que cantarà aquí. Passo l'estatiu acompanyat, que és molt llarg. Que el donen per mort, no? I ara comença l'ària. Sento bé d'interrompre, sempre em fa mal. Llavors, el que aquesta diferència de les veus, la veu greu del Bertarido i la veu de la Rodelinda tan aguda, és molt bonic en l'únic duet que hi ha tota l'òpera, en el segon acte. És quan els ha descobert el Grimoaldo junts, si es creuen que són amants, diu Bertarido a la presó, i naturalment els dos amants s'han de despedir l'un de l'altre. I és preciós perquè justament aquest contrast el busca Händel molt fort, com ara veran. I comença ell a l'agut i ell pràcticament reprèn la frase i l'acaba al greu, molt greu. Okay. Després, és molt bonic aquest duet també, perquè a vegades canten el que diem a terceres, és a dir, la mateixa melodia en perfecta harmonia, ella la canta per amunt i ell totalment paral·lel, una línia paral·lela per sota, a vegades ho fan així, a vegades fan aquesta ella anada a l'agut, ella al greu, i després hi ha un moment que faran que és el que es que diu, els que apel·lem una seqüència com es diu? Disontonia, és igual, ara no em surt la paraula. És les notes que en comptes de ser harmòniques no ho són, però cada vegada estan cantant fa molt de mal, diguem, aquelles dues notes juntes. Per exemple, un do i un re juntes, com són segones, okay, dissonants. Ostres, no em sortia la paraula. Estan en dissonància, però cada vegada l'altre ve a salvar la dissonància i tornen a estar dissonància. I això, si ho escolten, igual es recordarà a un altre element molt, molt famós, que és el Stabat Mater de Pergolesi, perquè era un recurs molt barroc. Aquí. La Natalie Stutzman canta el Bertarido i la Devia canta la Dulcinea. Per això he parat que era la meitat. Però han vist com ella comença molt a l'agut i ella acaba la frase d'això. I això, quan ho canta una mezzosoprano, la Rodelinda, es perd aquest contrast. I per això és molt important que ho canti una soprano molt lleugera per agafar ben el contrast entre la dona, molt dona, i l'home, bueno, contratenor, però diguem l'home molt home, no? En llenguatge barroc. Bueno, naturalment, el Bertarido, com he dit, té les àries, el personatge de les àries de la ment, que té unes quantes, però també té les seves grans àries de bravura, perquè el Senesino sí que era un gran especialista en àries de bravura i el seu públic ho necessitava. Llavors, al final de l'òpera, posaré una com a exemple, Voi tiranno, és quan li diu al Grimoaldo, t'he salvat, i ara ets tu, tirà, t'he salvat, però ara pots matar si vols, no? És molt heroic, així. Aquí me tienes. I veuran que hi ha coloratura, que hi ha tot. Crec que és també amb el Meta que he posat un exemple. Ah, que susto. Sí, i la producció que veuran a l'Iseu és aquesta. I és coloratura d'empipament, naturalment, de fúria. Fa mal. Molt bé. D'acord, ara anem a l'altre personatge que és potser un dels personatges més interessants musicalment de l'òpera. No és que no siguin Bertarido i Rodelina, naturalment, els dos protagonistes, però és Grimoaldo. Grimoaldo és un personatge molt interessant i el Händel fa un retracte musical igualment interessant perquè sabem que és l'usurpador, el rei, que l'enemic del Bertarido. Llavors hauria de ser normalment un tirà, una persona antipàtica i tal, però no ho és. És un noble i el seu llenguatge és noble. En els moments, inclús quan refusa l'Eduige, no ho fa amb despreci i una àrea d'aquestes de bravura amb una coloratura molt arrogant. No. Té un llenguatge sempre molt noble. I això et fa sospitar, no? És un personatge ple de contrastos. I llavors està molt clar que és el Garibaldo el que estira els fils de la titella. En realitat és una titella, no? Llavors, els explico ara, després anirem veient. Té una àrea de bravura, que és aquí és on s'empipa, de veritat, que és quan veu el Bertarido i la Rodelinda junts, no? Quan es pensa que realment s'ha traït. Allí és l'únic moment on s'empipa de veritat, i això sí que dona una àrea lloc a una àrea estupenda de bravura i de fúria, però després comencen dues àrees, ja cap al final, on hi ha la dubte. I la dubte la veurem en canvis de tonalitat. Què són canvis de tonalitat? O sigui, una àrea, per exemple, diguem, per posar-ho fàcil, està en do major, okay? I tota l'àrea tira en do major. Okay? Amb, llavors, diguem que el do major, la tonalitat del do major, diguem que és groc. Okay? Llavors, okay, el Handel, naturalment, no pots, per jugar una mica amb les notes, sí que fas unes petites modulacions, però del groc ens anirem una mica al taronja, al mostassa, okay? Farem unes petites pincelades de color d'altres tonalitats properes. Okay? Però en el cas d'aquestes àrees on hi ha tanta dubte del Grimoaldo, no para d'anar d'una tonalitat a l'altra. Vull dir, ara canta blau, vermell, gris, marró, taronja, verd, va canviant. Què? Per què? Perquè no troba el que vol. Okay? I és quasi molt modern, perquè no eren habitual al barroc fer-ho. Però anem per passes. Primer, anem a veure com és un llenguatge realment de noble. Okay? És un llenguatge molt elegant, el del Francesco Borossini, que era aquest tenor. Vaig a buscar-li un moment. Aquí tinc una xuleta amb les pàgines de la partitura. Prigionero o l'alma in pena. Aquí, perfecte.
Consigue 20 euros para jugar con tu primer depósito. Solo en PokerStars.es.
Dios mío. Típica noche de YouTube. Ok. Gràcies. Això és un minuet, amb el qual ja ens posen un llenguatge molt de cor, no? Noble. Això. Això és quan la Rodelinda li ha dit que ha de matar el seu fill per casar-se amb ell. I reacciona així.
Si bella è la catena, ma si bella è la catena.
Resta'm bella la catena, la cadena che me'n mata. Com veuen, és un cant molt galant, molt galant. I això ens dona el personatge, ok? I en ritme de minuet, per encara explicar-nos-ho bé. Com dic, ja té una altra cara, que és aquesta quan troba els amants, no? Que és allà on esclata de fúria i és l'única on sembla que realment sigui ell, que no estigui en uns motllos de... Té una pregunta? Que sembla Mozart. La primera, quan la Eduige. però també és una és un ritme molt comedit. No és una àrea de refús com la faria el Bertarido, per exemple. Però ja, per exemple, ja hi ha molta dubte, també. Està ple de modulacions, també, aquesta primera àrea. Notes que... Bueno, clar. Sí. Sí, no, a mi està clar. A mi m'agradaria anar per totes les àrees perquè cada una porta un tema del personatge. En aquest cas, sí. Però dic, o sigui, per ser una àrea que podria ser una àrea de rebuig i tal, que podria ser en el llenguatge barroc molt més forta, no és gens exagerada. No ho és. És una mica angulosa, és una mica tal, però no és d'un despreci absolut, tampoc. I vaig estar dubtant si agafar la primera àrea de mostra, però i veig que s'ha trobat a faltar. Bueno, després, anem a la segona, on realment és ell mateix perquè s'empipa moltíssim. I anirem aquí. Upa, me voy siempre. Perfecte, aquí. Que no es doni sorpreses en YouTube. No, vale.
Occhi miei, questa è la caccia.
Ho ingiusta sorte.
Abans una miqueta. Perquè hi ha tot el recitatiu d'abans.
Taccia rimpudica un corsi fino. Casti forca William Plessy. Il consorte abbracciò. Son Bertarino. Bertarino.
E mendace.
Bertarino morì.
Per salvar l'onor mio, finge così.
Per prova che non fingo e che son io. E dico mio lei bene. Più dell'onestà propria il viver mio.
Costui si custodisca. E tu m'ascolta. O tuo drudo. O tuo sposo, ancora una volta lo stringi al sen, te lo consento anch'io. Si è legittimi o no, gli dian gli amplessi tuoi l'ultimo addio.
Aquí sono i primi spuntejats che son ganivetades, no?
Tuo drudo mio rivale, tuo sposo mio nemico, e morte avrà. E morte avrà. E morte avrà. Tuo drudo mio rivale, tuo sposo mio nemico, e morte avrà. Tuo drugo è mio rivale, tuo sposo è mio nemico, e
canta in colors. Com sempre, anem a interrompre. I ara anem a una àrea que és quan ja ha posat el Bertarido a la presó i està assaltant, allí es veu absolutament com està assaltat per les dubtes. I no els posaré la partitura, només deixo que senten i veuran com està canviant tota l'estona de modalitat. Hi ha un moment de modalitat, tonalitat, com està modulant, vull dir. I es ve, es sent claríssim. I dic que és realment com molt modern per l'època. Què és aquesta? Tra sospetti, affetti e timori. He agafat del Kurt Streit perquè em sembla que ho canta meravellosament. Aquest és el Garibaldo, no?
O fals.
Avanço.
Si ha si finto vero, ni tuoi pur ancor non t'avveri, Rodelinda. Aspetti, aspetti e mori, sento il seno ripieno da
aquella quan està al jardí i està molt confús i diu, bueno, després té un recitatiu acompanyat on també va per totes les modalitats, per totes les tonalitats del món, va modulant d'una a l'altra. I al final fa la migdiadeta, que perquè diu, estic massa cansat per pensar ara. És molt bo perquè és una dicotomia absoluta. Per un costat, el recitatiu acompanyat està plena d'aquests dubtes, d'aquests dubtes, d'aquests dubtes, amb tot aquest les tonalitats, i quan agafa l'ària, que es diu em vaig a dormir, agafa una ària molt pastoril, que és una siciliana. O sigui, torna a aquest llenguatge noble, tranquil, serè, i a totes aquestes dubtes prepararà que quan el salvi Bertarido, si tenia dubtes, Bertarido li dona la solució. Realment, pues, està clar, ja ho tinc clar, has de ser tu rei i jo no. Sentim per última aquesta.
I più fragelli armate ho dentro il cuore e furie gelosia
gelos, son tos
con amore
i amor, un altro color
era più cole io sento in crudele il rimorso natural per mio tormento chiamandomi in pene se
I ara ja canvia tota la... I diu... M'he d'anar a dormir. Han vist totes les dubtes, tot el seu sentiments tan confrontats. Només els poso al principi de l'ària perquè vegin com torna aquest to tan elegant seu. És galant. Volia que veiessin aquest contrast del personatge. I ja anem a l'Eduige, que l'anirem molt ràpid, perquè l'Eduige era una cantant, l'Anna Vicenza Dotti, que era famosa i apreciada per un cant de bravura, amb molta coloratura, molt dinàmic, i les seves àries són pràcticament totes menys una, però realment la seva tarja de visita és aquesta. Sentin només, és un cant molt angulós, molt diferenciat silàbicament, amb coloratura, amb tot, molt, molt dinàmic. És una nota de molt caràcter, l'Eduige. Sentim un trosset només. La coloratura. Ho han sentit, Indubtablement, una dona de gran caràcter, la majoria de les seves àrees són d'aquesta factura, diguem. Aquí, aquesta coloratura, veuen, és com foc, no? Si veuen aquest dibuix, és com un foc crepitant de ràbia. Com dic, el llenguatge barroc té una lògica molt naturalista, no? La fúria es representaria així. Pel contrari, anem, abans d'anar al dolent-dolent, a Unulfo, que era un altre contralt. Té unes àrees molt, molt complicades, l'Unulfo, a nivell tècnic, però potser a nivell d'emoció, a nivell emocional, són més estàndard, diguem. No són tan buscar tantes finesses com els altres personatges. Els voldria posar, però, una que és un Zéfiro, és el tercer acte. I aquí la coloratura, veuran que el Zéfiro, que un Zéfiro és un vent, una brisa, la coloratura imitarà una brisa. Suposa que és com una brisa, no?, que porta la calma. Una brisa és vent i fan l'eco els vents de l'orquestra. I per finalitzar anirem al dolent-dolent. El dolent-dolent, el Garibaldo, té, naturalment, com imaginar, unes àrees també molt dinàmiques, amb la seva coloratura, amb el seu canto di sbalzo. Era famós per tenir una gran, gran, gran tessitura vocal, o sigui, anava a donar quasi més de 2 octaves. Però és divertit que el Händel no les explota. No explota en cap dels personatges tot el registre vocal que tenen. El Garibaldo, però, per ser dolent, no fa una d'aquestes àrees com hem vist al Grimoaldo de ràbia. Són sempre molt maquiavèliques, són sempre molt retorcides, que es diu, no? I la coloratura, per exemple, moltes vegades, a la primera la sentirem, que li diu, on diu que es casarà amb la Duige, però diu, sí, jo, d'amor, de les sales d'amor, m'aprofito per arribar al tro. I la coloratura són les ales d'amor, però imaginem-nos que no és una brisa com la de l'Unulfo, no? És un aleteig d'ales, és molt, molt irònic. Us poso perquè us sentin un moment. Oh, no. Petit anunci. Té caràcters molt dinàmics, un cant angulós, però molt irònic.
per salire rega il sogno, mentre sola mette il cuor, mentre solo mette il cuor. E cupido impiego i panni, per salire rega il sogno, mentre sola letta il cor, letta il cor. Mentre sola letta il cor,
letta. Sì, les saletes de Cupido, però amb molt mala llet. I, per últim, la segona àrea. Només té dues àrees al Garibaldo. Mira que és un personatge que té molta força, està sempre per allà, però només té dues àrees. La segona és... tampoc no els faré, ja no els torturaré més amb la partitura. Els deixaré veure-ho, perquè vaig trobar una versió que em va fascinar, buscant per vostès links a YouTube, que em semblava que feia la interpretació més correcta. I vaig trobar una on, per mi, és ja és Risal Risu, que es diu, del cant barroc. Perquè si el cant barroc és tècnicament difícil, amb la coloratura, amb canviar d'una nota a l'altra, sense canviar de color de la veu, ben preparada, que no és gens fàcil aquests saltos i tal, aquest cantant que farà la seva ària, on la coloratura és un riure cínic, perquè diu... L'àrea diu, si diu el Grimoaldo ha d'acceptar l'ultimàtum de la Rodelinda de matar el nen. I l'Onulfo, que és el bo, no, li diu, però com pots dir una bestiesa així? I diu, si la tirania li va donar el regne, per conservar-lo ha de ser cruel. Okay, això és la filosofia del Garibaldo. Pues, com deia, si ja és difícil cantar el cant barroc tècnicament, aquest senyor, a més, ho fa amb una cigarreta a la boca. I val la pena veure-ho perquè és un poema. Ah, què passa? Que susto.
E spergiuro tradisca la sua fe.
Vorrei
giuro in fili l'onestà.
Vorrei
che concludo con massime spietate ingiuste lempie.
Scorda il sangue reale.
Così l'usurpatore il nome adempie. Tirania, l'idea del regno, del conser di crudeltà, del conser di crudeltà. Tirania, l'idea del regno, del conser di crudeltà, crudeltà, del conser di crudeltà. Tirania, l'idea del regno, del conser di crudeltà. Del regno al base sostegno e rigor. Non lo pietà.
Imagino que això va ser una petició del director d'escena que li va demanar, tu podries fer, i suposo que va dir, sí, ho puc fer. I m'imagino aquest cantant a casa, assajant l'ària amb la cigarreta a la boca, a veure quan la podia deixar caure o quan l'havia de treure, quan podia i quan no, no. En fi, com veuen, uns recursos, un llenguatge, moltes possibilitats, poden ser un riure, una col·laboradora pot ser un riure, pot ser un lament, pot ser ira, pot ser foc, pot ser vent, pot ser una brisa. Tot en mans del genial Händel. Espero que quan em vagin a veure l'òpera se'n recordin una mica del que hem parlat avui i això els ajudi a disfrutar l'òpera una miqueta més. Alguna pregunta més? Pues, si no tenen preguntes, em despideixo. Els agraeixo molt la seva atenció i fins la propera. Gràcies.